Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bona tarda. L'any 2000 iniciàvem el mil·lenni a Espanya amb un creixement progressiu que va desencadenar una sensació general d'eufòria i de confiança en el futur del tot és possible. La pota de l'economia espanyola que va mostrar major creixement va ser el sector de la construcció, promogut per una gran disponibilitat del sòl, requalificat gràcies a l'interès administratiu i per una demanda expansiva. Només una dada, entre el 1997 i el 2005, el creixement del preu dels habitatges va ser del 177%, una xifra equivalent a 7 vegades el creixement dels salaris. Davant d'aquest boom, ningú volia perdre's la seva part del pastís. Bancs i caixes van voler aprofitar el moment, donant crèdit a promotors immobiliaris i oferint tot tipus de facilitats als particulars per hipotecar-se. Per la seva part, els mateixos particulars veien la compra d'habitatges com un estalvi segur i fins i tot una forma d'inversió econòmica basada en la confiança cega sobre l'augment sostingut dels preus. El finançament de tot aquest sistema especulatiu era de fons internacionals que, el 2008, arran de la crisi financera, van decidir tancar l'aixeta. La proclamada salut del sistema financer espanyol era la Torre de Babel i començava a caure. El forat financer va conduir a la intervenció de la banca, a crear un fons d'ajut i a promoure la fusió d'entitats d'on van néixer, entre d'altres, Unim, Catalunya Caixa i Bankia. La desconfiança dels mercats va portar a un encariment del préstec exterior i va disparar la prima de risc. La restricció de crèdit a particulars i empreses va donar peu a una crisi extensa i capitanejada per la caiguda del consum, el tancament d'empreses i l'augment de l'atur. Avui, amb un banc central europeu més amable que abans de les vacances, amb una prima de risc que ha baixat per fi per sota dels 500 punts i amb un IBEX recuperat, el punt de mira s'emmarca en una agenda política i social històrica després de la manifestació del passat 11 de setembre i que se centra en les necessitats econòmiques i identitàries de Catalunya. Darrere fons, una olla a pressió que bull entre les mesures de restricció exigides per poder tornar al deute i la instància de protegir les bases de l'estat del benestar que ha costat tants anys d'assolir. Aquest és l'any que iniciem amb tots vosaltres, amics oients, a la nova temporada de Plusvàlua, el programa sobre economia en valors de Ràdio Estel.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvalua, al nostre blog plusvalua.cat, per mail a participa@plusvalua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Volem saber la teva opinió.
I com cada inici del curs escolar, novament hem triat per a la nostra secció d'entrevista en profunditat un tema que és, sense cap mena de dubte, el futur del nostre món, l'ensenyament i l'educació. En parlarem amb Emili Pons, però abans escoltem l'editorial d'avui signada pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
A mitjan setembre, el paisatge canvia substancialment. L'estiu fa els seus darrers esforços per continuar entre nosaltres, però ja no pot evitar que les nits siguin cada vegada més llargues i fresques. I els arbres, que han resistit impertèrrits la cremor i la sequera, comencen a perdre les fulles, com en un primer assaig per preparar-se pels rigors de l'hivern que s'apropa. Però més enllà d'aquests canvis que ens ofereix la natura, amb l'arribada del setembre, les ciutats i els pobles es transformen per recuperar l'ordre, o més ben dit, l'ordre que la nostra societat ha establert. Quan comença el dia, els carrers es tornen a omplir de gent atrafegada i de corregudes de nens i joves que es dirigeixen cap a l'escola, perquè ja sabem que quan s'acaba l'estiu, l'escola torna a obrir les seves portes. I segurament també sabem que no sempre ha estat així. L'educació de què gaudeix avui la nostra joventut és el fruit de molts anys de lluita social, d'esforç i dedicació de moltes persones per fer possible un futur millor. I enmig de la crisi econòmica que pateix la nostra societat, aquest valor adquireix una força encara més gran. Sovint parlem de mantenir la societat del benestar, i en aquest marc, el dret de l'educació és essencial, de la mateixa manera que ho és també la sanitat. Perquè és a través de l'educació que els nostres joves podran accedir al coneixement, al desenvolupament personal i social, i en definitiva, assolir objectius de millora més enllà del seu origen o de les limitacions socioeconòmiques del seu entorn immediat. Per això, és tan important protegir l'educació dels estralls que està fent la crisi. Perquè si no fóssim capaços de protegir-la, quina esperança li quedaria a la nostra societat? Quin futur d'injustícia social llegaríem als nostres joves? Sens dubte, la crisi obliga a fer sacrificis, molts més dels que podríem haver imaginat fa tan sols 3 o 4 anys. Però també en aquest context cal continuar garantint una escola que impulsi l'equitat i la millor formació. I aquest és un treball de tots, de les famílies en primer lloc, dels mestres i professors, que han de saber diferenciar entre els problemes professionals i les exigències de l'aula, i de la nostra administració, que enmig de les dificultats ha de ser capaç de mantenir tot allò que sigui necessari per la continuïtat d'una bona escola. Cada nen i cada jove sap quin curs li toca fer enguany, i segur que tots ells ja han hagut de respondre a la pregunta recurrent de la família: i quin curs faràs? Ara ens toca als altres, a la societat, no decebre'ls. Garantir-los que aquest curs serà un bon curs, ple de referents, d'iniciacions i de descobertes en el camí de la seva formació integral. Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
M'assec al sac, m'assec on soc, i em suco amb suc.
Molt bé, altra vegada.
Doncs, com dèiem, com cada curs escolar, ens agrada començar amb un tema de fons, un tema que sabem que és de futur, com és l'ensenyament. Tenim avui amb nosaltres Emili Pons, historiador amb nombroses publicacions de l'àmbit de l'ensenyament, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, expert, com dèiem, en ensenyament i exdirector general de centres docents. Bona tarda, senyor Pons.
Hola, bona tarda.
Hem començat una tornada a l'escola que potser ha estat menys preocupant del que s'esperava, però que es preveia bastant revoltosa, com a mínim.
Hi ha una realitat, i és que vivim en un context que és bastant diferent del que hem tingut aquests darrers anys. Estem vivint al mig d'una crisi econòmica molt gran, i això doncs fa que totes les estructures de la nostra societat doncs estiguin en tensió. I evidentment al voltant de l'educació, que mou a tantes persones, penseu que només en l'àmbit de professorat estem parlant d'uns 70.000 professors, doncs evidentment hi ha hagut doncs converses i debats i discussions al voltant de temes laborals, com és lògic. Així tot, doncs, aviam, jo crec que el departament ha estat molt prudent en totes les seves actuacions i crec que per part dels sindicats també hi ha hagut una gran responsabilitat, de tal manera que és cert, el curs ha començat amb una normalitat, diguem-lo així, doncs, extraordinària, tot i els problemes que hi són, evidentment, que existeixen.
Es pot dividir les protestes, podríem dir, més professionals del sector a nivell doncs, de cadascú el seu lloc laboral i les necessitats del que són els alumnes en quant a ensenyament?
Com en tota la vida. Vull dir, evidentment, sempre és possible, i sobretot quan es parteix d'una situació molt normal, doncs forçar una mica més la màquina i aprofitar més els recursos de què es disposa. Això, evidentment, sempre és possible. Aquí hi ha unes prioritats, vull dir que som molt evidents a Catalunya, vull dir que és oferir una educació adequada, una educació doncs, que tendeixi a l'excel·lència dels doncs, nostres centres. Aviam, jo intentant ser objectiu, doncs penso que amb els recursos i amb les fórmules que s'han establert aquests darrers anys, això és absolutament factible. I també amb un element essencial, que és no ja la responsabilitat que existeix, sinó també la capacitat del professorat per fer-ho possible.
És innegable que les necessitats econòmiques han demanat una restricció tant de recursos com un augment d'hores i d'alumnes.
Això quan es debat a nivell laboral i sindical, evidentment grinyolen coses, això és evident, però portat a la pràctica doncs, ha significat doncs, que el nostre professorat doncs, treballa una hora amb alumnes, una hora més que fins ara, cada setmana, una hora més a la setmana. amb alumnes. També ha implicat, tot i que això és un fet de caràcter general, perquè és l'Estat qui ho ha imposat, doncs s'han incrementat les ràtios. A Catalunya s'ha fet amb molta prudència, i la veritat és que la majoria de grups no han tingut augments de ràtio, o els han tingut molt petits, i de fet, doncs, m'atreviria a dir que la pràctica totalitat dels nostres alumnes estan en aules, doncs, que tenen l'atenció adequada. Vull dir, el fet és aquest. No hi ha hagut increments en plantilles, això s'ha dit molt, s'ha dit repetidament, però si tenim en compte, doncs, que el nostre professorat de primària, en comptes de treballar amb alumnes 24 hores a la setmana, ara en treballa 25, que de fet són les que treballava fa pocs anys. I en el cas de la secundària, han passat de 18 a 19 hores a la setmana, lectives amb alumnes, vull dir, evidentment que hi ha altres feines i altres activitats que també hem de fer, doncs em fa pensar, doncs, que dins del context, insisteixo, en què ens movem, el Departament de Ensenyament ha estat molt prudent, ha treballat amb molta cura. Perquè, miri, quan es parla de necessitat d'estalviar en el camp de les obres públiques, per exemple, doncs es pot resoldre dient, doncs, aquesta carretera no la farem. O, no sé...
Clar, no es pot dir, a partir d'ara no farem matemàtiques.
Exacte, o aquesta línia de tren d'alta velocitat que va de Madrid a la Corunya, no cal fer-lo ara, no? Evidentment, així es poden solucionar coses. Quan parlem d'educació és molt més complexa, perquè estem parlant, doncs, de professors, o sigui, de persones, d'una amb una, i d'alumnes, o sigui, de persones d'una amb un. De tal manera que les necessitats, doncs, de restrenyer una mica tots els pressupostos del país, doncs, en el cas de l'educació, o es fa, doncs, amb molta prudència i d'una manera molt ben feta, o bé correm el perill de trencar coses, de trencar coses importants i serioses. Jo, honestament, crec que el que s'ha aconseguit precisament és mantenir aquest equilibri i que podem garantir, doncs, la bona escola que s'ha fet fins ara.
Senyor Emili Pons, com a expert en ensenyament des de fa molts, molts anys, a més amb una perspectiva d'historiador, que això li dona, mai més ben dit, una perspectiva dels fets des d'un altre punt de mira, com veu l'ensenyament avui en dia?
L'ensenyament és una cosa viva i afortunadament fa molts anys que ho és. Dia comença de... Miri, l'altre dia, ahir o abans d'ahir, es va celebrar el 90 aniversari, doncs, de la institució que va portar, doncs, la nova escola a Catalunya, concretament. A través de l'Ajuntament i un conveni que va poder fer l'any 24, no, l'any 20, em sembla, que va poder fer amb la 22, per això celebrem el 90 aniversari. un conveni que va poder fer amb el Ministeri d'Educació i Belles Artes, em sembla que es deia, i a partir d'aquest conveni, doncs, l'Ajuntament de Barcelona va fer grans progressos i grans innovacions. I això es va mantenir, de fet, fins a la Guerra Civil. Després va haver-hi una sotregada important i els anys de la postguerra, doncs, van ser molt difícils per qualsevol renovació. Però, insisteixo, l'educació necessàriament ha de ser dinàmica. Per què? Doncs perquè s'ha d'anar adaptant a la realitat canviant, a les innovacions, als canvis socials, a tota mena de canvis. Per això, doncs, si jo hagués de fer un diagnòstic amb tota la modèstia, diria, doncs, que l'educació a la nostra societat està en un moment de canvi i que calen encara profundes transformacions per adaptar-nos a les exigències del segle XXI. Vull dir que les receptes que en algun moment hem considerat modernes i progressistes i avançades i que portaven al futur, doncs algunes d'elles, clar, que continuen servint, però d'altres no. I això, doncs, ens obliga a un seriós esforç de cara a tirar endavant. Això és inseparable també, clar, de les eines. Vull dir, el camp, quan es treballava amb una arada, doncs és diferent de quan s'ha treballat amb un tractor. I en el camp de l'educació, doncs, és diferent quan es treballava, doncs, exclusivament amb una pissarra i guix a quan es pot treballar, doncs, amb totes les possibilitats que donen avui en dia internet o les noves tecnologies en general.
El que tenim sobre la taula, el que està clar, és la reforma educativa, que vol reconciliar continguts. Com es viu aquesta reforma educativa des d'ensenyament?
Jo crec que, deixi'm donar la meva opinió primer de tot, aviam, el que necessita l'educació són noves tècniques, noves possibilitats, nous plantejaments. No, el seu problema no és el de currículums, perquè en definitiva els currículums i allò que han d'aprendre els nens a l'escola, doncs evidentment que és canviant i dinàmic, i em sembla que si féssim una enquesta entre els professors arribarien a la conclusió de que mai han aconseguit assolir completament el 100% els currículums que han anat fent els diversos ministeris o els diversos departaments. Clar, el replantejament que està fent avui en dia el ministeri, el seu ministre, el senyor Bert, doncs jo no dubtaré que hi pot haver-hi la millor intenció al darrere, però és impossible de treure'l d'un marc, que és el de tornar en el govern central de les competències que ja havien estat expressades i de tenir un control molt més estricte de l'educació. Aviam, jo he vist repassar que diu vostè que soc historiador, que soc en realitat, deixi'm dir que veia la història d'Espanya els últims 300 anys, em nego, o més impossible, figurar-me que el Ministeri pot donar millors solucions que no pas pugui donar doncs, a la Generalitat de Catalunya, francament. I això nosaltres ho teníem ja dins dels equilibris que hi havia, ho teníem bastant resolt. Per recordar-ho als oients, en aquests moments doncs, el currículum dels ensenyaments obligatoris, o sigui, d'allò que estudien els nens, els nois i les noies, des dels 6 fins als 16 anys, que és la part obligatòria, per dir-ho així, fins ara, ja des de fa molts anys, el 55% del currículum l'establia el Ministeri i el 45% restant de la Generalitat de Catalunya, o sigui, el Departament d'Ensenyament. El ministre Bert està parlant d'incrementar la part de l'Estat d'aquest 55% a un 65% o 75%. Aviam, és evident que aquí hi ha més una qüestió ideològica al darrere que no pas cap voluntat de millora de l'educació.
Al final, una administració que vetlli per l'ensenyament, el que realment ha de vetllar és per l'educació, no? M'imagino, dels seus ciutadans, que no només és l'ensenyament, que són altres parts, altres potes dintre de la societat. Els resultats ens diuen que estem una mica per darrere de molts països europeus. Per què es dona aquesta situació després d'anys de recursos?
Hi ha diversos factors, perquè aviam, hi ha una cosa que no es pot discutir, i és que al llarg d'aquests anys els recursos han estat ingents. Vull dir, el professorat que hi ha hagut a les escoles públiques i concertades de Catalunya han estat amb ràtios millors que la majoria de països d'Europa. I és cert que així tot no hem assolit alguns dels objectius que ens havien proposat. Aquesta és una realitat. Vull dir, jo bàsicament ho centraria en aquest percentatge més alt que altres llocs d'Europa d'alumnes que abandonen els estudis al llarg del temps. Aquest seria un dels nostres principals problemes, i per això precisament és el que ara és prioritari abordar. Vull dir que s'han pres mesures importants en el departament, innovadores, en el sentit de conduir, d'acompanyar els alumnes al llarg de la primària, de fer contribuir i apropar les famílies perquè també col·laborin en aquest treball, de cara a garantir més l'itinerari de l'alumne i donar-li aquells suports que fan que no es distanciï, que no es vagi separant dels objectius de l'escola. En aquest sentit s'està treballant. Hi ha un altre fenomen que també hem detectat i que després ens arriben notícies d'Europa que ja està passant també, que és aquest elevat percentatge d'alumnes que tenen dificultats amb la lectura. Vull dir que jo no sé si això va lligat al món actual d'altres mitjans de comunicació o no, però el fet real és aquest, que hi ha un percentatge important d'alumnes que detectem que quan acaben l'educació primària tenen dificultats per llegir comprensivament, vull dir, per entendre bé una lectura. No n'hi ha prou en saber llegir, has de saber exactament què és el que diu allò, tenir la capacitat per entendre-ho, de la mateixa manera que després has de tenir capacitat per expressar-ho escrivint, que és llegir i escriure, no? Després, en aquest tema, el Departament d'Ensenyament ja va començar l'any passat una campanya important, i aportant a les escoles dels mitjans recursos per fomentar l'hàbit de la lectura, perquè sembla que aquesta és la millor manera de corregir aquests problemes. El que és evident és que un alumne que sàpiga llegir i tingui capacitat per escriure correctament, que no és una altra la cosa, és molt més probable doncs, que es trobi a gust a l'escola, que aprofiti molt més doncs, les possibilitats que li dona i que tingui estímuls per continuar estudiant. Això és evident.
Fa un parell d'anys ens plantejàvem si el futur de l'ensenyament seria de la imatge o seria dels llibres, pràcticament, no? Com està ara aquest equilibri dintre de les escoles?
Jo no sé, la meva impressió és que sempre estem parlant de... quan parlem de llibres o ordinador, que en definitiva es redueix en això, estem parlant d'eines, no? Vull dir, és evident que és més pràctic escriure amb un paper que escriure doncs, com escrivien a Mesopotàmia amb sembla que era una canyeta doncs fent marques a una superfície de fang, no? Vull dir, és evident, no? Clar, el que és evident és que totes les noves tecnologies han aportat una font de recursos, de mitjans, doncs, desbordant, que supera qualsevol persona. De fet, és el que ens està passant cada dia, no? Que la
informació... supera tots, no només els nens.
La informació ens arriba per tot arreu. Aquest és un fenomen també a tenir en compte l'escola. Vull dir, abans sovint les novetats arribaven als alumnes a través de l'escola. Vull dir, això ja no és així, ni molt menys. Vull dir que una petita part de la informació arriba als alumnes a través de l'escola. De fora n'arriba moltíssima més, d'una forma caòtica, sense explicar, etc. O no. Però en tot cas n'arriba molt més. El tema del llibre o no llibre, miri, en definitiva és una qüestió, insisteixo, d'eines. De la mateixa manera que el tenir a casa una enciclopèdia, una bona enciclopèdia, doncs podia ajudar molt amb un alumne doncs, fa uns anys, en aquests moments doncs, tenir l'accés a internet l'ajuda encara més. Això és una realitat. Ara, l'educació, en definitiva, és el moment aquell màgic entre professor i alumne es creen les sinergies que permeten aprendre coses, no? Que l'alumne doncs, arribi a tenir l'entusiasme necessari per assimilar coses noves i crear-les ell a partir d'aquestes assimilacions. Això, doncs, després millorarà o no en funció de la capacitat que tinguem els adults, en aquest cas el professorat, per fer servir les noves eines de la manera més adequada.
Potser amb l'exemple s'ensenya més que no tan imposant, no? Amb l'exemple de l'utilització
mateixa. Sí, bueno, això no? és una realitat. Vull dir, mira, hi ha una... aquests darrers anys, potser, perquè hi ha una mica la sensació de que anem endarrerits en aquest tema, es parla molt dels valors. Els valors, s'han d'incorporar els valors, els alumnes, els valors, els nens.
I la gestió emocional, els valors i la gestió
exactament.
Emocional.
Exactament, però és que, en definitiva, com s'ensenyen els valors? Doncs amb l'exemple. Si no hi ha una altra manera, vull dir que no serveix per res que, deixi'm agafar un exemple molt de caricatura, però no serveix per res que jo li digui a un nen, doncs escolta, no s'han de tirar papers a terra, que s'han de posar a la paperera. Si quan em giro, doncs agafo el primer paper que trobo i el tiro a terra, no? Vull dir, clar, i aquí, doncs, deixi'm dir que la societat avui en dia, pel grau d'informació que té, es dona la imatge que té pocs de valors. Vull dir que no dic que abans en tingués, sinó que ara és molt més evident que a la societat doncs, circulen moltes idees i molts interessos i que, en definitiva, els valors de vegades són escassos. En àmbits, a més, per exemple, com el de l'esport, que els nois joves els van estar molt interessats, és evident, no cal més que sentir certs entrenadors o certes polítiques d'esportives doncs, que et fan pensar que els hi ha pocs. Això, evidentment, no ajuda als alumnes. Després, doncs, és molt important que les persones properes, el professorat, els mitjans de comunicació, a les famílies, doncs, ajudin, contribueixin, doncs, amb el seu exemple. Que és fonamental.
L'últim tema, hi haurien molts més, però com que se'ns acaba el temps, és un tema doncs, avui obligat. És la immersió lingüística, com està aquest tema en l'ensenyament actualment.
Bé, jo el que entenc és que hi ha una situació de progressiva per part de l'Estat o del govern espanyol, més ben dit, doncs, d'immiscuir-se en aquest tema, que no té cap... no està en consonància amb el que està demanant la societat catalana. Vull dir, de fet, després dels anys que porten pressionant en aquest sentit, i en aquests darrers anys, a més, amb el ressò que ha donat, doncs, el Tribunal Constitucional i tot el que hi ha hagut, així tot, doncs, la societat catalana està demostrant que viu totalment al marge d'això i que la immersió lingüística forma part de la normalitat d'aquest país amb independència de la llengua familiar de cada alumne. Perquè, evidentment, ningú està en contra de la llengua familiar de l'alumne, sinó que és una manera d'accedir, doncs, a una eina, doncs, general per tots els catalans. Per part del departament, el discurs és ben clar, vull dir que s'està aplicant la llei de la manera que s'entén que es pot aplicar, i això sí, doncs, havent d'assistir periòdicament, doncs, a crítiques que normalment venen de fora del país.
Senyor Emili Pons, historiador, amb nombroses publicacions en el món de l'ensenyament, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exdirector general de centres docents, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. D'aquí a pocs dies, el proper 4 d'octubre, celebrem un dia molt especial a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, que és el sopar benèfic a favor dels nostres mitjans. Vostè hi serà?
Naturalment que els acompanyaré.
Ens agradarà, doncs, tenir-lo amb nosaltres. Ens acompanya també la tertúlia econòmica?
Encantat.
Moltes gràcies. Ens trobem d'aquí a uns segons.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Temps era temps, un euro que estava trist i deprimit. Tot semblava fora del seu abast. Va arribar a creure que no servia per a res. Un dia es va assabentar que existia Teaming, una idea solidària que li va semblar genial. A Teaming cada vegada reunien més i més euros i van veure que junts podien ajudar a molta gent. Visita el nostre web www.teaming.net i assabenta't de tots els grups Teaming que ja existeixen o bé crea el teu propi projecte. Junts aconseguirem grans alegries. T'hi apuntes? www.teaming.net.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Doncs continuem a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara revisant una mica l'actualitat econòmica dels últims dies. Artur Mas es reuneix amb Mariano Rajoy a la Moncloa per parlar, sense èxit, del pacte fiscal.
Rajoy nega el pacte fiscal a Mas perquè no és compatible, diu, amb la Constitució. El president català resumeix la trobada amb Rajoy a la Moncloa amb un ras i curt: això no ha anat bé. Diu que Rajoy li ha transmès que no hi ha marge per debatre el pacte fiscal i que simplement no té recorregut. Mas explica que no es pot aniquilar la voluntat d'un poble i que caldrà prendre decisions en els pròxims dies. Tot això just un dia després que la Cambra de Comerç de Barcelona i la patronal catalana Pimec demanessin als dos primers que hi hagués diàleg per aconseguir el pacte fiscal, fent visible la importància que té per a l'empresariat català aquest acord. Ara la gran incògnita és saber si Mas avançarà les eleccions, com ja anuncien avui diferents mitjans.
Espanya col·loca a prop de 4.800 milions, molt més del previst, a un interès inferior.
El Tresor Públic ha superat amb èxit una subhasta de deute a la línia de les últimes vegades. Espanya ha col·locat 4.800 milions d'euros, que són 300 més dels previstos inicialment, en bons a 3 i 10 anys, i ha aconseguit que l'interès de les obligacions a llarg termini estigui per sota del 6%.
I una bona notícia, el Prat supera per primera vegada a Barajas com a aeroport d'origen i destinació.
Segons ha informat la Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona durant els 8 primers mesos de l'any, un total de 24 milions de passatgers han passat per l'aeroport del Prat, un 4,4% més que en el mateix període de l'any 2011, mentre que Madrid-Barajas acumula 31 milions de passatgers fins a l'agost, que és un 7,7% menys.
Inditex i Apple, dues empreses que viuen un moment dolç.
Doncs així és, el grup Inditex, propietari de Zara, va guanyar el primer semestre fiscal fins a 944 milions d'euros, un 32% més respecte al mateix període de l'any anterior, gràcies a la seva expansió cap a Àsia, principalment la Xina, cosa que ha compensat l'estancament d'altres mercats com l'espanyol o l'europeu. I mentrestant, Apple repeteix per segon any consecutiu com l'empresa més valuosa del món, superant per primer cop un valor de marca de 100.000 milions d'euros.
I en el pla internacional, el conflicte entre Japó i la Xina per la sobirania de les illes d'Iaiu s'escalfa cada dia més.
Davant les protestes i els atacs contra interessos japonesos a la Xina, Tòquio busca la màxima protecció dels seus compatriotes i demana a Pequín que garanteixi la seguretat dels seus ciutadans. Empreses japoneses com Honda, Nissan i Toyota han decidit suspendre la producció de les seves factories xineses per por dels atacs i d'aquesta manera garantir la seguretat dels seus treballadors.
I la borsa, Sara?
Doncs malgrat la venda del deute espanyol, avui la prima de risc, el sobrecost que Espanya ha de pagar pels bons a 10 anys en relació amb Alemanya ha obert a l'alça.
Moltes gràcies. Comentarem ara aquestes notícies amb els nostres contertulians d'avui. Doncs comencem amb el tema de portada d'avui, la trobada entre Artur Mas i Mariano Rajoy a la Moncloa. Tenim amb nosaltres el senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda a tothom.
Com ha vist la trobada, el resultat i sobretot les perspectives de cara a un futur?
Per mi no ha sigut cap sorpresa. Penso que per la majoria de gent que seguia en aquest tema no ha sigut cap sorpresa perquè això... era, el símil no m'agrada, com això, però era com la mort d'una...
mort anunciada.
Una mort anunciada, que la novel·la, em sembla, de García Márquez. Tenia aquest títol. Llavors, això estava previst. Així, vaja, es havia anunciat. Ahir ja hi va haver al Congrés, diguem-ne, una intervenció d'en Rajoy, però havia vingut precedit per intervencions tant de la vicepresidenta com de la senyora Cospedal, i ja, diguem-ne, anant refredant, no refredant el tema, dient objectivament, d'una forma contundent, que no hi havia res a fer i, per tant, no hi ha sorpresa. El fet que no hi hagi sorpresa no li treu gravetat al tema, perquè això és ben diferent. Perquè jo crec que el govern espanyol, en aquest cas, ha perdut una ocasió magnífica d'avançar en un tema que més aviat està reculant, que és aconseguir una integració autèntica a nivell espanyol, per entendre'ns. Ells concebeixen una Espanya, continuen concebint una Espanya uniforme, centralitzada, centralista del segle XIX, de quan les Filipines, per entendre's, que es va produir aquella reacció del nacionalisme espanyol, i continuen veient, diguem-ne, una Espanya única i unificada, diguem-ne, tots iguals. I llavors sempre aleguen que tots els espanyols són iguals davant de la llei, i amb això no se'n surten. Jo crec que és una pèrdua d'una ocasió magnífica, això per avançar amb la pluralitat i el reconeixement de les nacions. Permetin només, em sembla, per posar el símil, temo que si segueix aquí, això les coses així, la reacció dels polítics i dels governants espanyols continua així, i dels intel·lectuals espanyols en general, cometran l'error que va cometre al seu moment Sèrbia. Sèrbia tenia una visió, diguem-ne, imperialista de lo que era Iugoslàvia. I, diguem-ne, per tant, volien imposar, diguem-ne, el seu model de Sèrbia, de vida, diguem-ne, a totes les nacions que formaven la confederació formal, que era una confederació formal, que eren Eslovènia, Croàcia, Bòsnia-Herzegovina, Montenegro, tot això avui dia són estats separats, fins i tot Kosovo, que encara alguns no la reconeixen. I, per tant, diguem-ne, avancen, no per la violència, però sí per la desintegració. Estan fent, diguem-ne, donant impulsos a la desintegració del seu país. Em sembla inclús molt poc intel·ligent.
Entre nosaltres es troba avui també Jordi Bastida, enginyer industrial. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com veu aquesta visió una mica apocalíptica que ens planteja el senyor Ferreres?
A veure, jo crec que estem a 2012 i, per tant, a veure, no és tan apocalíptica. A veure, els 2012 ha de servir per mirar-ho d'una altra manera. De totes maneres, estic d'acord amb el senyor Ferreres de que això era anunciat, vull dir, per tant, vull dir, no, el fet era de que els últims dies s'havia parlat d'una manera per part del govern espanyol que això seria així. El que sí és interessant, hi ha un punt, vull dir, que per lo que m'han comentat, és de que sí que hi ha uns elements que estan en discussió, que jo crec que cal comentar-los també, i és que sembla que sí que es parlarà abans de final d'any sobre el tema d'una part de l'aportació de l'Estat espanyol a Catalunya, vull dir, d'uns diners, i per l'altre cantó també un altre tema que també és interessant, que és el deute, adequar el deute europeu que accepta prolongar-lo durant un any, el dèficit, perdó, la reducció del dèficit, posar-lo per d'aquí un any, també aplicar-ho a les comunitats autònomes.
Aquests... Però això ha sortit a l'entrevista.
Sí, sí, ho han comentat, això.
Senyor Emili Pons, com ho veu?
No, aviam, jo, aquests dos fets últims que assenyala de millores que vull plantejar el govern espanyol i de alleugerir o allargar el temps per recuperar dels deutes, jo ho he interpretat que eren temes que havia plantejat el president Mas, però que no han tingut cap resposta clara per part del president del govern espanyol. De tota manera, aviam, la meva impressió és la mateixa també que heu dit vosaltres, que ha dit en primer lloc l'Ignasi Ferreres, amb una matització que potser es podria mal interpretar, vull dir que el cas de Iugoslàvia i de Sèrbia es produeix doncs fora de la Unió Europea i, a més, doncs, en un context doncs, que tot l'est d'Europa doncs, està en plena revolució. Vull dir que interpreto que el que sí que hi ha és l'Estat espanyol no donarà facilitats, com no el va donar tampoc Sèrbia, però dins un context diferent, evidentment molt més pacífic i dialogant, que és el que ens aporta doncs, la pertinença a la Unió Europea.
No, jo voldria matisar potser que jo he posat l'exemple, diguem-ne, no perquè el mecanisme sigui aquest mateix, o sigui, allà hi va haver fins i tot violència, sobretot a Bòsnia i Hercegovina, les altres separacions van ser menys cruents, per entendre'ns.
Sí, sí, la d'Eslovènia va ser... Estem dins
de la Unió Europea, estem de la zona euro, i és impensable, diguem-ne, que vagi per la via de la violència, entre altra cosa, allò que a vegades alguns tenen l'espantall dels militars, etc. És impensable, diguem-ne, que la Unió Europea del segle del 2012 hi hagi, diguem-ne, coacció militar, per entendre's, perquè està clar, al final s'hauria de recordar que els militars de la Junta de la dictadura argentina o Grècia van acabar als tribunals, per entendre'ns, i Pinochet, per entendre'ns.
Seria bo no plantejar-nos ni pensar-ho.
Per això no s'ha de ni de pensar. Però, en canvi, la mentalitat que porta això als serbis de voler imposar la seva nacionalitat a les altres nacionalitats no respectant-les, això és el preocupant, per entendre's.
El que està clar és que una mica la postura de Mas és tornem i parlem-ne i llavors una mica veurem què hem de fer, si fem eleccions, si no,
jo
què pensen?
Jo honestament crec que el president Mas... Crec que és l'opinió de una gran majoria de les persones que hem assistit en els darrers moments de tota aquesta història, els darrers episodis, és de que la resposta que va donar doncs, a la manifestació del dia 11 va ser absolutament correcta i coherent, que també a la conferència que va donar a Madrid, a l'Hotel Ritz, fa pocs dies, va ser doncs, molt il·lustradora o molt il·lustrativa d'aquesta voluntat de diàleg, de tractar, doncs, no amb sang calenta, sinó amb sang freda, tota aquesta problemàtica, arribar a bones solucions, i que la roda de premsa que ha fet avui després de la seva reunió amb el president espanyol, doncs, ha anat en aquesta mateixa línia de la coherència i del saber, doncs, que estem davant d'un procés que és lent, complicat, delicat, però que en definitiva és possible a partir precisament del seny i d'actuar doncs, correctament.
El que està clar és que ens trobem en un moment històric que no havíem arribat mai a aquest punt de petició, de demanda més unificada i unida. Sí, senyor Bastida.
Sí, no, el que em sembla molt, molt important és el fet de que el senyor el president Mas no hagi dit en cap moment que hi haurà eleccions. Vull dir, per què? Perquè ell ha d'explicar al Parlament i no és una decisió seva, sinó que és una decisió de govern i que s'ha de parlar amb tothom. Vull dir, jo em sembla que això és molt important. Vull dir, no és una decisió d'una persona, sinó que és una decisió de...
Permeti'm fer-li una correcció, i potser estic equivocat jo. Precisament una de les poques prerrogatives personals que té el president de la Generalitat és convocar eleccions i dissoldre el Parlament. Diguem-ne, n'ha d'informar el govern, per entendre'ns. Però, diguem-ne, pot dissoldre encara que el govern no hi estigués d'acord. El que passa és que, diguem-ne, com a tràmit necessari, per entendre's. El que sí avui ha sortit clar és quan se li preguntava sobre aquest tema, no s'ha volgut pronunciar, per, diguem-ne, coherència i per respecte al Parlament.
Perquè sí, sí,
la setmana que ve hi ha el debat de política general, diu, i allà ho parlarem. No és una qüestió de prendre una decisió
a la calenta,
per entendre'ns, sinó que s'ha de sentir els representants del poble, que són els diputats del Parlament. I per tant, en aquest aspecte, jo crec que està respectuós. I també s'ha dit per part d'ell mateix, ell ho ha dit, i en un altre moment, sembla que en Duran Lleida també ho havia manifestat, que no hi ha decisió presa. Diguem-ne, en aquest moment no hi ha decisió presa, el qual no vol dir que pugui manejar diferents alternatives. I una de les dels crítics ens parlen fonamentalment és de la possibilitat que les eleccions siguin avançades, molt avançades.
No, de totes maneres, en aquest sentit ho deia, que em semblava sí, positiu.
Sí, sí. No, és que, a més, el fet és exactament així. Vull dir, el que ha fet avui el president Mas és representar el Parlament català, que va votar majoritàriament, doncs, per l'opció del pacte fiscal, i ell ha anat a parlar del pacte fiscal, doncs, amb el president espanyol.
I que, a més a més, recollia també tota la voluntat de la manifestació, que ja que al principi potser es començava parlant de pacte fiscal i al final s'acabava parlant.
Sí, però clar, les coses tenen els seus processos i els seus moments, vull dir, i el que va fer, el que ha fet avui el president Mas és anar a parlar del pacte fiscal tal com li va manar el Parlament, com va votar majoritàriament el Parlament.
Si ens centréssim en els aspectes més purament econòmics d'aquestes circumstàncies actuals, que és una mica el marc del nostre programa, la veritat és que els empresaris, o una bona part d'empresaris catalans, han mostrat les seves inquietuds respecte a aquesta situació. Com veuen la situació, el seu recolzament? A més, l'altre dia que va tenir un dinar al Via Benetton amb la principal plana major dels empresaris catalans, com s'està desenvolupant?
L'activitat empresarial, per naturalesa, i per tant els empresaris que estan al front i amb la responsabilitat de les empreses, sempre els hi fa angúnia els horitzons incerts, perquè precisament una empresa el que necessita és tenir les coordenades de futur quan més clares millor per prendre decisions. Per tant, diguem-ne, tot moment que obre, diguem-ne, incògnites, tant a temps o a continguts, doncs, diguem-ne, els preocupa. Ells es van manifestar fonamentalment donant recolzament al, diguem-ne, a la petició que havia fet el Parlament i que el president Mas ha traslladat avui al president Rajoy, que és la petició de que era convenient, van donar suport al pacte fiscal. S'ha dit que no, i jo crec que no rotund per entendre'ns, i això ho distingiria, el del pacte fiscal, que ha sigut aquí, escolti, no hi ha hagut res a fer, per entendre'ns, amb el que ha dit el company Bastida abans, que a la conversa ha sortit també altres temes que són importants però que no són, diguem-ne, el contingut essencial, que és la reivindicació del pacte fiscal, que és, diguem-ne, el tema de la liquidesa, aquesta necessitat de liquidesa que té, diguem-ne, el govern català, producte d'una sèrie de situacions acumulades, per entendre's, entre altres coses, perquè el mateix govern central no li ha pagat, diguem-ne, els deutes que té obligats a pagar-li, per tant, li ha negat
liquidesa. És un peix que es menja la cua.
Sí, per tant, amb això, sí, clar, i a més, el president Mas li ha recordat, el president Rajoy, que aquest és un tema que no afecta sols a Catalunya, afecta tota una sèrie de comunitats autònomes. València va tindre de demanar, diguem-ne, un oxigen, per entendre'ns, fa... després hi ha hagut, no sé si és quina altra comunitat, em sembla que està en Múrcia,
Múrcia i,
Catalunya, etcètera, això. Per tant, és un tema,
i totes,
la majoria, i totes, a la curta o a la llarga, tindran aquesta necessitat. I llavors, l'altre tema que ha parlat el company, diguem-ne, Bastida, ha estat de reivindicar un tracte, diguem-ne, que el finançament de les comunitats autònomes sigui igual de car o de barat, per entendre'ns, com la de l'Estat. I, concretament, i ell ha posat l'accent, amb que s'apliqui a la comunitat autònoma, diguem-ne, la moratòria del dèficit, o sigui, tindre d'apretar el dèficit, diguem-ne, tinguin un any més. Diu, si a Europa, la Unió Europea, ha concedit a l'Estat espanyol un any més per poder assolir els objectius de dèficit, home, que això sigui aplicable aquí, no s'ho hagi apropiat, per dir-ho així, el benefici aquest, aquesta possibilitat de no, aquest marge que sigui generalitzat.
Mm-hmm. El que...
Jo, perdona, sí, és a dir, això serà, a més, és un tema que tractaran en la propera, a principis de setembre, a la propera reunió amb el president...
Principis d'octubre.
Sí, la reunió amb presidents d'autonomia. Sí.
Exacte. Sí, sí. Vull dir, i tractaran, a més, tots els presidents de les comunitats autònomes amb el president... Sí.
Bueno, hi ha un fet que és ja històric, és el lideratge de Catalunya en cada vegada que es debat un tema autonòmic a Espanya. El que és bo i el que és dolent, no? Jo recordeu aquell acudit, me'l deixes dir?
I tant,
aquell
i tant.
Acudit, senyor, aquell dia que un president de la Generalitat, no cal ara parlar cap en concret, s'adreça al president espanyol, diu, mira, diu t'ho he de demanar, diu, voldria, doncs, mira, una merda de gos lligada amb un cordill. I el president, doncs, diu, doncs naturalment que te la concediré, però és que l'endemà tots els presidents d'Espanya demanen la seva respectiva. Vull dir, com pot ser que nosaltres la tinguem si Catalunya no té? És una broma, però que ve a recollir, doncs, tants anys que cada vegada que Catalunya ha plantejat qualsevol problema, qualsevol qüestió, a l'endemà sembla que això s'havia generalitzat a tot arreu i de totes les maneres, no?
Totes aquestes circumstàncies, si han tingut un punt fort, ha estat en l'atenció de mitjans estrangers en les nostres peticions o inquietuds, tant a Catalunya com, per dir-ho d'alguna manera, la contrapartida a Espanya. Com es viu aquesta contradicció internacional? Perquè, a més, avui Espanya col·loca a prop de 4.800 milions, molt més del previst i, a més, amb un interès inferior. Tot i així, els mercats pugen la prima de risc. És a dir, que ens trobem com en una inquietud general sobre la situació actual social a Espanya, més que no tant pressupostària, com ens podíem trobar abans de les vacances, perquè ara el Banc Central Europeu d'alguna manera ja ens dona la mà.
Sí, a veure, aquí jo crec que és un tema diferent, el qual no vol dir que afecti també a l'economia, diguem-ne, espanyola i també a la catalana. Vam arribar, no fa gaires dies, fa 15 o 20 dies enrere, vam arribar a primes de risc molt elevades, d'aquelles que es considerava que a partir d'allà, diguem-ne, fas fallida, per entendre.
600.
Hi ha de foc, que diuen. Bé, llavors, en funció de les reunions i decisions entre el Banc Central Europeu i la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional, es va apuntar la possibilitat de que es creessin uns mecanismes per ajudar, per entendre's, per ajudar. Però està clar. I això, quan hi va haver un pronunciament, que s'hi oposava el representant del banc Central Alemany, per entendre's, del Bundesbank, però el conjunt de la Unió Europea i en Draghi al front d'això van comprometre's públicament que no deixarien caure l'euro i que, diguem-ne, a més que ajudarien, el que fos, ajudar vol dir no a preu, a preu zero, sinó, diguem-ne, ajudar, diguem-ne, però diguem-ne amb condicions, per entendre'ns. Quan hi va haver aquest pronunciament públic, evidentment que llavors els inversors internacionals, i el, doncs, que són els que ens, diguem-ne, deixen els diners, no?, i demanen tipus més elevats o menys, doncs van veure, bueno, aquí no podem especular, diguem-ne, per tant això s'arreglarà, i va baixar la prima de risc. Però això seria una enganyifa, o s'enganyaria el govern espanyol, si pensés que això durarà si no demanen el rescat. No demanat el rescat bancari. Perquè una cosa és que diguin, escolti, vostès ara aquests crèdits que havien de demanar per ajudar la banca, per exemple, tot el, fins als 100.000 milions d'euros que tenien, que podien demanar, que podien demanar d'aquest fons que s'ha creat, però l'han de demanar formalment i amb unes determinades condicions. Però està clar, llavors, clar, els inversors de fora diuen, llavors ja no hi ha tant risc i per tant baixem la prima de risc. Però està clar, si no es demana, tornarà a pujar. Per tant, diguem-ne, podria ser una enganyifa de fer-se el tonto i de dir, ah, ja, com que era baixat, ara no assumeixo els costos, diguem-ne, que és, diguem-ne, demanar-ho i les condicions que em posaran.
Senyor Bastida.
No, jo el que volia saber, és a dir, es parla del que estigui al 6%, però em sembla que és per sota el 6%, però em sembla que són els de 10 anys. A 3 anys és inferior.
Sí, exacte.
Eh? Sí.
Això és un fet. L'altra cosa, és a dir, que el fet de que se'n vagi... vaja, que un dels aspectes que cal tenir en compte també és que ho diuen els diaris avui, a més, és de que hi ha hagut quasi 15.000 milions d'euros que s'han anat d'Espanya i se'n van a Alemanya. Vull dir, això vol dir que Espanya està molt malament. Home, jo diria que més aviat és que la situació aquesta, el no...
El diner és molt poruc.
Sí, a veure, que el diner és molt poruc, sí, però que a més, vull dir, ho diré amb unes paraules, ja sé, que com que aquí el govern espanyol està fent la puta i la Ramoneta, vull dir, no s'atreveixen a deixar els diners, perquè si no demana el rescat, si no demana una sèrie de coses, vull dir, que a més li ha hagut de fer el pla, el calendari de com volen el rescat, ho ha hagut de fer-ho els alemanys, ho han hagut de fer-ho a Espanya. És a dir, una sèrie de coses que haurien d'haver fet el govern espanyol i que en aquest sentit, vull dir, s'està esperant, doncs fa que la gent que té diners, vull dir, els inversors estrangers, que tinguin por i que se'n vagin. Vull dir, això, aquest és un fet.
A mi em va interessar els comentaris que ha fet l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, doncs, després d'una entrevista amb el president Mas, em sembla, aquesta setmana. M'ha interessat el sentit de que, primer, la sorpresa que l'ambaixador dels Estats Units, coneixent els Estats Units i que en la seva política internacional, la seva diplomàcia, doncs s'entrevisti amb la Generalitat, doncs, precisament aquests dies. I encara més m'ha sorprès que més faci comentaris sobre el resultat de la seva entrevista i diu una cosa que per mi és realment important i que és la línia que està seguint la Generalitat, i és de que valora, doncs, la forma, doncs, absolutament correcta, pacífica, tranquil·la, d'estudi, de càlcul matemàtic en què està portant aquest tema a la Generalitat. Aviam, jo no dic amb això que els mercats estiguin tranquils en aquest aspecte, però és evident que poc o molt ha de contribuir una opinió com aquesta.
Tenim una bona notícia. El Prat creix com a punt de destinació i d'origen.
Sí.
Riuen.
No, és una bona notícia, bueno, perquè és bo, doncs, que un punt de riquesa, perquè és un aeroport que rutlla, doncs és un punt de radiació de riquesa, i per tant que rutlli l'aeroport del Prat, doncs, va molt bé. I sobretot en aquest cas, i dins d'aquesta legítima competència, diguem-ne, amb l'aeroport de Barajas, doncs ha sobrepassat l'aeroport de Barajas. I ahir un diari nostre, el nostre país, doncs, donava les dades de que Barcelona al Prat, amb passatgers d'origen i destí, de l'aeroport del Prat, ha fet uns 17,5 milions de passatgers d'origen i destí, el mateix aeroport. I, en canvi, Madrid-Barajas n'ha fet 16,800. S'ha passat. I això alguns ho valoren també positivament, a part de la data objectiva, perquè no deixa de ser un símptoma de possible de preparació de terreny per el dia de demà ser un hub, o sigui, un aeroport per viatges transoceànics.
És que aquí anem a parar un altre greuge de Catalunya, les dificultats que posa el govern espanyol perquè pugui materialitzar aquest creixement de l'aeroport del Prat. És que la llista és tan inacabable.
Doncs ens quedem amb aquesta llista inacabable. En continuarem parlant un altre dia. Moltes gràcies, senyor Jordi Bastida. Moltes gràcies, senyor Ignasi Ferrera, senyor Emili Pons, per estar amb nosaltres avui a Plusvàlua de Ràdio Cel. El recordem, als senyors oients, que d'aquí poc, el 4 d'octubre, és la nit del sopar benèfic a favor dels nostres mitjans. Poden venir per confirmar a la ràdio, poden trucar al 93 409 2770, o bé enviar un mail a lanit@catalunyacristiana.cat. Tots vostès hi seran, senyor Ferrera, senyor Bastida?
Sí. No sols hi serem, sinó que el CES, com a tal, posem una taula. Nosaltres sols suplim una taula, diguem, els membres del CES.
És a dir, que els nostres oients podran conèixer-los.
A part que n'hem promocionat algun altre.
Podran conèixer-los.
Signarem autògraf.
Exacte. Doncs ens acomiadem. L'equip que ha fet possible el programa, Mario Ramírez, de l'equip tècnic, Maria Sierra, Bet Verdagí, Blanca Aranyó i Sara Cruz, com sempre al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i el suport de l'Agència Catalana de Consum, i qui us ha parlat, Carla Gràcia, que tingueu una bona setmana, i ens tornem a trobar dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principal.